Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:45 fins a 2:45.
Molta atenció ara, perquè el que fem és conversar amb les nostres dames del crim per conèixer, doncs atenció, 50 lectures compartides, que es diu aviat, però déu-n'hi-do quantes lectures en el Club de la Llar del Llibre que ens han proposat les dames del crim. Però millor ens ho explicaran elles, que avui ens explicaran això, i també, com sempre, desgranarem un llibre avui de l'escriptor Tony Hill, que es diu El lado, el oscuro, adiós, de Teresa Lanza. Però primer anem a presentar les protagonistes, com sempre, la Lídia Urrutia i també la Rosa Maria Arné. Bon dia, dames.
Bon dia, Rosa. Molt bon dia.
Escolteu, felicitats, 50 lectures compartides. M'imagino que déu-n'hi-do, no? Crear-les, compartir-les i això, i donar doncs, a tota la visibilitat que es mereix a aquest club de lectura.
Sí, ens va fer molta il·lusió, vam poder comptar, vam fer una lectura una mica fora de guió amb el Tony Hill i vam poder comptar amb ell... I això sempre és pues, molt més enriquidor.
Doncs vinga, si voleu, doncs, també tenim doncs, el Toni, l'anem a saludar. Bon dia, Toni.
Hola, què tal?
Doncs amb moltes ganes avui de descobrir amb les dames la teva darrera novel·la, però com sempre, primer ens posem en situació i elles ens donaran una mica algunes pautes, algunes dades de la teva biografia i bibliografia. Vinga, dames, qui comença?
Va, som-hi. Mira, és que el que volíem comentar és que últimament ens hem aficionat a això de tenir els autors amb nosaltres, sempre que és possible, no?
Sí.
Perquè ells ens donen aquesta visió més completa, més personal de les seves novel·les i del seu perfil literari. Bon dia, Toni, i moltes gràcies per tornar a estar amb nosaltres en pocs dies. De fet, hem d'explicar als oients que el dia 7 d'abril ens va acompanyar amb el que tu comentaves, el grup de lectura dels Dimecres Negres a la Llar, per allò dels 50 llibres compartits. I de fet, va ser un club molt interessant, amb un debat, i se'ns va fer curtíssim.
Això és molt bona senyal, quan es fa curt.
Sí. El Toni va néixer a Barcelona, ell és llicenciat en psicologia. Entre les seves feines havia fet de professor d'institut, però ja fa anys que va començar a treballar amb el món editorial, fent traduccions. Ell li vam sentir dir que escrivia bé, però que no tenia idees. Però noi, de cop, n'hi van començar a venir i això no ha parat. Del 2011 al 2014 publica la trilogia de l'Inspector Salgado, que són les més negres en sentit clàssic. El 2016 va publicar Àngels de gel, que va ser la tercera novel·la que vam fer en el club de lectura. El 2018 publica Tigres de cristal i avui està amb nosaltres per poder parlar de L'oscuro adiós de Teresa Lanza, que es va publicar el passat mes de febrer per Grijalbo. Toni, no sé si ens deixem alguna cosa.
No, la veritat és que no. Aviam, ens deixem moltes coses, però no cal dir-les.
Ha fet han fet molt bé els deures, les dames.
Sí.
Doncs vinga, comencem amb la novel·la.
Aviam, va. L'oscuro adiós de Teresa Lanza. 457 pàgines i una setmana per la vida de 5 famílies d'un bon estatus econòmic i cultural. Persones liberals que viuen a Castellbert, un lloc fictici a la falda de Collserola, i que es veuen sacsejades per uns esdeveniments. Un divendres al matí, els carrers apareixen empaperats de cartells preguntant-se qui va matar Teresa Lanza. A la Teresa, una jove immigrant hondurenya que s'ha suïcidat, o no, just un any abans. Bueno, és una novel·la coral amb moltes relacions entre els personatges, diferents trames i en la que s'aborden molts temes i conceptes. I per començar, doncs, li volem preguntar al Toni què en saps de fantasmes? Perquè la Teresa, en el capítol 1, ja és un monòleg, que de fet va descrivint el seu propi enterrament des del taüt. Per tant, què en saps de fantasmes? I per què aquesta protagonista sobrenatural?
Sí, hola. A veure, no és que jo sàpiga gran cosa de fantasmes, les coses com són. No, gràcies a Déu, de fet, almenys de primera mà. Però com a recurs literari m'interessen molt. I m'interessa molt la idea aquesta de que els morts no desapareixen del tot fins que la gent no els oblida. Per tant, com que la gent continua recordant la Teresa continua estant, no? A més, la Teresa té un conflicte, i és que, bé, ella sap que és morta, sap que va morir fa un any, ha sentit dir que es va suïcidar, però no recorda el per què. I d'alguna manera la Teresa es converteix en una presència invisible, fantasmagòrica, però vaja, en realitat la pobra continua fent el mateix que feia quan estava viva, que és anar a la casa que li tocava netejar, encara que no fa res, només hi va, apareix allà i no pot fer res, perquè evidentment no pot fer res, però d'alguna manera hi és, i mira, i sent, i es converteix una mica també en els ulls, en els ulls dels lectors que van coneixent aquestes famílies a través de la presència de la Teresa.
Sí, segueix sent tan invisible com havia sigut quan realment estava viva i fent-los-hi la feina.
Més o menys, sí. Més o menys.
Realitat física i social.
Sí, és que de fet, bé, jo crec que ens passa, vull dir, no és res estrany, però passa que, diguéssim, a la novel·la també s'explica, no? O sigui, es necessiten mútuament, la novel·la en el fons parla de dos grups de persones oposats, però que d'alguna manera interactuen, que són aquest món de famílies privilegiades, com a mínim econòmicament privilegiades, per un cantó, i el món dels menys privilegiats o dels immigrants que els hi cuiden els avis, els hi netegen les cases i fan tota una sèrie de tasques que ells també les necessiten per viure, però que als altres els hi va molt bé tenir-les adjudicades a personal que et surt més a compte també i tal, com la Teresa.
De fet, clar, hem començat dient que surt a la primera plana ja un fantasma, no? I ara no sé la gent què pensarà. Però, a veure, jo crec que estem davant d'una novel·la negra, molt negra, i molt trencadora, amb molts diferents registres. De fet, ens vols fer sortir de la nostra zona de confort, del que estem habituats amb la novel·la negra?
Una mica sí, perquè si no al final acabaríem, jo sempre ho dic, la novel·la negra està molt bé, a mi m'encanta, però crec que també permet jugar una mica amb els límits i les fusions, no? Per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que el món... Jo vaig fer els tres policials més clàssics de Salgado, però a partir d'aquí sí que em ve de gust explorar i barrejar una mica elements que no són estrictament del gènere negre, però és que, vaja, tampoc hi ha un cànon tan fixa, no? Mm-hmm. Aleshores, jo crec que també els lectors se'ls han d'oferir propostes noves, propostes amb un pèl de risc, sempre i quan, en el fons, els hi acabis donant la història que ells busquen, no? Que en el fons hi ha un misteri, una intriga que es resol no de manera sobrenatural, vull dir, es resol a la vida real, i tota la resta són recursos que jo crec que ajuden a que el lector es fiqui dintre de la història, no? Vull dir, jo trobo que és més interessant ficar-te en aquesta història de la mà de la Teresa Lanza que no que si te l'explica un narrador tota l'estona, no? Però vaja, va ser una opció particular que jo crec que funciona i que a la gent li agrada.
En aquest sentit, també volia que ens expliquessis, també, Toni, una mica el teu procés, no?, de creació, de documentació, de, doncs això, anar perfilant tots aquests personatges i tots aquests recursos que comentaves ara, que suposo que tot sorgeix d'una forma orgànica, però també hi ha molt de treball, no?, de picar pedra.
Sí, hi ha molt de treball. Hi ha molts mesos que has de pensar, diguéssim. Uh-huh. Que sembla que no facis res, perquè, clar, el Word no augmenta, no? O sigui, les pàgines no creixen. Però has de pensar molt, tu has de pensar què vols explicar. i quins són una mica els conceptes que vols tocar al llarg de la novel·la, no? Jo, evidentment, parlava del tema del suïcidi, no? Evidentment, parlava d'aquest tema de diferències de classe en el segle XXI, que sembla que ja no existeixin, no? Però, en el fons, jo crec que sí. I a partir d'aquí vas una mica farcint la història de personatges que aportin una visió més o menys, o sigui, no totes van cap al mateix cantó, però que d'alguna manera tinguin sentit dintre del que és al llarg de la història. Llavors has de pensar molt en els personatges, perquè no siguin un estereotip o una caricatura, no? I fem una novel·la de bons i dolents, de pobra Teresa que limpiava cases, no? Bueno, no, val? No és això. Aleshores, i després també hi ha molta feina d'escriure, de revisar, és que són tantes hores al llarg de quasi 2 anys que no sabria dir què fem.
Escriure i reescriure, no? Aquí.
Clar.
Bé, el Toni, a part de que ens ha agradat molt la descripció del món femení i que pensem que s'endinsa molt bé en aquest univers, evitant clixés, maniqueïsmes i el contrast entre la Teresa i les 5 dones i entre les 5 dones mateixes. Són dones fortes, potents, amb vida pròpia. A més, ha fet una novel·la, això que deien els personatges, molt coral, hi ha molts personatges i és molt interessant que en cada capítol el narrador dona veu a un personatge i també parla sobre ell i sobre el que ell pensa o sent pels altres. Anem descobrint molt les dues cares. Com ho fas per endinsar-t'hi tant? I sobretot en el món femení, això ens
ha agradat.
Ens ha agradat i ens encurioseix.
Sí, jo tenia ganes de fer una novel·la... Jo sempre he tingut personatges masculins i femenins, no? Les novel·les no hi havia massa... tampoc els he comptat, però més o menys deurien estar a meitat i meitat. Però sí que tenia ganes de fer una novel·la una mica centrada on el pes de tota l'acció, per dir-ho així, o de gairebé tota, estigués en mans dels personatges femenins. I bé, van anar sorgint... Era difícil. Jo no crec que sigui més difícil escriure personatges femenins que masculins, siguis autor o autora. O sigui, com dir-te, no m'ho sembla, eh? Crec que és un esforç d'empatia, d'imaginació i d'observació també de la gent que t'envolta. No vivim en mons separats. Jo veig moltes senyores en el dia a dia. Per tant, no era tan difícil. El que sí que potser costava més era que aquestes 5 senyores que d'alguna manera comparteixen un tret fonamental, que és l'èxit, no? Èxit professional o personal, o com a mínim èxit econòmic, fossin diferents entre si, no? Perquè si no et quedaries només amb l'estereotip de la mujer fuerte, triunfadora, de rompe y rasga, no? I dius, bueno, no, però és que ja hi ha més, no? Hi ha més.
Bueno, escolta'm una cosa, la novel·la té una trama bastant complexa, no? Una tranyina de relacions. I m'agradaria també que toques molts temes perquè els oients vegin la complexitat d'aquesta tranyina i de tots els personatges. Toques el tema del suïcidi, toques el tema de la crítica social, després toques molts registres, toques el tema de l'adopció, no? També el masclisme, la corrupció, el periodisme i aquests mitjans sensacionalistes. Aleshores, sí que és veritat que nosaltres, no sé com no t'hi perds, de fet, no? Perquè és en el desenllaç, és en la part final, on és com vertiginosa, no? I crec que interessa bastant que l'oient vegi que hi ha molts temes que toques i que tot queda com molt ben lligat.
Sí, bé, a veure, clar, és que una novel·la coral, per força, no? Cada personatge ha d'introduir més o menys, no, un tema, perquè si no tindria sentit que hi fossin. Vull dir, amb netejar 3 cases ja n'hagués tingut prou. O sigui, si n'hi han 5, és perquè jo vull parlar de 5 històries, no?, o de 5 subtrames, per dir-ho així, diferents. Aleshores, dit així, sembla que la novel·la tingui com una gran ambició, que la té, Però en realitat el que passa és que cada personatge té la seva història, té la seva petita història, que totes d'alguna manera ens parlen o van a parlar de la nostra, de les nostres relacions humanes, no? I de quins trets d'alguna manera comparteixen, per dir-ho així, doncs aquest món que nosaltres envegem des de fora moltes vegades, no? Perquè els envegem les cases i els envegem els comptes corrents, però que potser no els envegiríem tant el dia a dia. O sí, no ho sabem. Llavors, jo crec que sí. Ara, el que tampoc pots oblidar és que tot això ha d'anar en funció del que és la trama principal de la novel·la. És a dir, tots aquests caps s'han de lligar al final, perquè si no la cosa no tindria sentit, no? Vull dir, no estaríem... Jo reivindico la novel·la negra també, diguéssim, en el sentit de que tot això genera suspense, genera intriga, genera misteri, pot inquietar en algun moment, però al final es dona la solució. És a dir, es dona una solució al que és el misteri principal, no? I això jo crec que d'alguna manera, bé, forma part de l'ADN, això sí, del gènere negre.
Costa, després d'un club, de no fer cap spoiler. És difícil, perquè és clar...
Encara hi ha coses que no diem.
No, estem
aquí... Temes que no els diem.
Ostres,
no,
encara hi ha temes que no podem tocar.
No,
i és una novel·la que, començant molt pausada, va increixent, t'ajuda primer a apair els personatges i s'accelera, i al final, com ha dit la Lídia, és vertiginós. Vull dir, tenim un paral·lel dels fets per cada personatge que ens va aclarint tot i es va tot posant al seu lloc.
Home, tenen tots ells... De fet, és que el que ens ha agradat molt també és tota aquesta coherència que hi ha entre ells i la trama, i aquest perfil psicològic, que això t'ho vam preguntar. Jo penso que el ser psicòleg, a part d'escriptor, això segur que t'ajuda moltíssim a poder fer aquest perfil, aquesta versemblança que tenen tots ells, no? I com van evolucionant.
Sí, a veure, sí, jo suposo que sí. El que passa és que és també un exercici d'observació, i moltes vegades també un exercici d'empatia. És a dir, com ho explicaria, jo m'acosto als personatges d'una manera bastant empàtica. És a dir, jo vull entendre'ls a tots, i de fet vull que el lector els entengui a tots, encara que no estigui d'acord amb ells, o encara que facin alguna cosa que li sembli clarament un error, o que diguis, jo això no ho faria o no ho diria. Però, d'alguna manera, jo els presento amb aquest to, no? Amb aquest to de, bé, aquesta persona tal i com és, fa les coses així. Vull dir, no, el que és estrany és que ens sortim normalment, la gent acabem sent bastant coherents en el fons, no? Si se'ns coneix bé, l'altra cosa és que no se'ns conegui tan bé, i llavors ens sembla que sorprenem. Però sí, suposo que la carrera de psicologia que vaig estudiar fa molts anys, m'ajuda, home, segur que no fa nosa, però jo crec que és també una manera de veure el món, d'acostar-te al món real i al món de la ficció. És a dir, a dir bé, jo vull que... O sigui, no vull fer una novel·la, ho deia abans, no?, de, oh, qué malos son estos señores ricos que explotan a las trabajadoras y qué buenas son las trabajadoras, que son las santas. Pues això, mira, per fer fulles parroquials no m'hi poso.
No, i el cert és això, no?, que els escriptors sempre heu de tenir els ulls ben oberts per veure el món que us envolta i després explicar-lo als vostres lectors. Anem acabant, perquè el nostre convidat, a més, havia de marxar. No sé si teniu alguna última pregunta.
No, a ratificar això que diu ell, i que com que ho fa sempre, el donar veu, t'ensenya el personatge i t'ensenya l'altre, també et va donant tots els clarobscurs, i tots els bons tenen parts dolentes, i tots els dolents, sempre entrecomillat, tenen parts bones. Vull dir que és molt, en aquest aspecte diríem que és benèvol, que no és una persona un destroyer de personatge.
Aquesta riquesa de matisos suposo que també connecta amb el lector.
Nosaltres recomanem aquest llibre, és evident, però és que els hem llegit tots del Toni, perquè ens agrada molt com escriu. No, és que és veritat. I
I res, Tony Hill Forever.
Ah, exacte.
Doncs, Toni, ja has vist que tens aquí el club de fans de les dames sí, sí, del crim i que realment doncs, ens arriben, eh? La seva passió ens arriba i les ganes de llegir-te. Una abraçada, que vagi molt
bé
i bona setmana de Sant Jordi.
Igualment, igualment. A veure què passa.
A veure.
Gràcies a tothom.
Ho haurem de celebrar com pertoca, malgrat les restriccions, sí, evidentment.
Farem el que podrem. Exacte. Farem el que podrem.
Doncs, dames, i com dèiem, no? 50 lectures compartides, un bon balanç. Suposo que aquesta setmana també és molt important per vosaltres.
Sí, home, esclar, és una mica el Sant Patró, del tot, del tot.
Home, a més, aquest any el podem fer quan toca, que l'any passat, eh? Vull dir que... Bé, ha molta il·lusió.
Doncs aquest missatge m'agrada, eh? Aquest any doncs, no hem de ser negatius, hem de ser positius. Hi ha hagut un canvi respecte a l'any passat. Mica en mica anem recuperant una mica la normalitat. Que vagi molt bé, una abraçada. Cuideu-vos molt.
Adéu. Adéu. Adéu.